Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Ahir vam saber que augmenten les malalties de transmissió sexual entre els joves. Catalunya, de fet, és el territori de l'Estat on es diagnostiquen més casos de gonorrea i de clamídia i està molt per sobre de la mitjana espanyola. Estem parlant de nois de 20 a 34 anys, però també en el cas de la clamídia, on augmenta clarament amb nenes de 15 a 19 anys. Fa uns anys, en una conferència al Col·legi de Metges de Barcelona, convidat pel doctor Jaume Pedrós, vam debatre sobre el futur del jovent i la psicologia vinculada al món tecnològic, al món de la tecnologia. Al cap d'uns dies vaig rebre un correu electrònic d'un professor, Josep Prats, que em deia això d'aquells nens que ara ja són més grans. I la reflexió educativa val per tot el que ens està passant. Em deia que els fills estan, i les filles estan molt sols. Molt sols. I a secundària més, perquè gairebé tots els instituts fan horaris compactats. Criatures de 12, de 13, de 14 anys, de clau i dur. Que els mitjans de comunicació no discriminem bé continguts i horaris. Que vendre-ho no ho és tot, que també hi ha una responsabilitat social en els mitjans, que cal exercir des de la perspectiva dels mitjans de comunicació. Que hem menys tingut molt. Això queda ara quedarà molt, molt, molt rònic, molt antic i molt... Però entengueu-m'ho, eh? Que hem menys tingut la formació ètica i moral de la ciutadania. No estic parlant de religió catòlica, sinó l'humanisme. L'humanisme. S'ha fugit de tot això perquè segurament era políticament correcte, però aquesta acció del pèndol que hem patit ha tingut un preu molt alt, que la formació de pares i mares no existeix realment, llevat d'algunes honroses excepcions, evidentment, que cal facilitar-la, que la tutoria compartida és una raresa. Aquesta acció és fonamental per mantenir el contacte i per mantenir la relació personal entre els mestres i la família. I per descomptat, hi ha un altre tema que amb el pas dels anys hem començat a notar i les nostres criatures també ho han notat més que mai, que és que hi ha horaris de moltíssims pares i mares que són terribles, que no es pot conciliar, que les empreses han de ser conscients que tenir persones emocionalment equilibrades ens beneficia a tots i a les criatures també. I a les criatures també. Aquests comentaris que he fet són encertats, perquè en deia aquest mestre, perquè ens mostren un jovent sol, aïllat, amb poc diàleg amb pares i mares, i d'aquí la poca coneixença en temes cabdals, i un d'ells és la sexualitat. Els experts atribueixen aquest repunt d'infeccions al fet que els joves cada cop fan servir menys el preservatiu i que només el tenen present com a mètode anticonceptiu. Entre d'altres, els especialistes en culpen a la pèrdua de la por a les malalties de transmissió sexual, sobretot a la sida, que ha passat de ser una malaltia mortal a una malaltia crònica. Les revolucions comencen sempre inconscientment en la gent jove. Quan som joves, mai pensem que les desgràcies ens tocaran a nosaltres, però en canvi, els joves estan exposats en tots els sentits. Quan nosaltres érem joves, ens passàvem el dia indagant en la vida dels altres. Ara, en canvi, abans de preguntar, ja ens l'està mostrant. I això és un problema. Si el nostre futur està a les seves mans, els hem de dir que el seu futur també. I que per arribar al futur s'ha de viure el present, però s'ha d'anar amb compte. Són les 8 i 4 minuts. Benvinguts al...
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Mira la Terra, que és dijous 25 de gener del 2024.
I tot i que ara fa fresca, avui les temperatures tocaran sostre al migdia, màximes que es mouran entre els 20 i els 25 graus, amb boires més persistents en punts de ponent, i també se'n formaran a la costa la resta sol i núvols prims.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, avui està molt afectat l'accés al nus de la Trinitat i l'entrada de Barcelona des de la C58, amb 5 quilòmetres de molta lentitud des de Ripollet, i també afecta part de la C33.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Atenció a la notícia que us pot avançar aquesta hora al món RAC1. La Generalitat mou peça i exigeix explicacions al govern de França sobre el cas de Jean-Michel Pillon. Dilluns, una investigació conjunta de RAC1 i La Vanguardia va destapar el paper d'aquest alt càrrec de duanes francès en l'operació Catalunya. Pillon es va embutxacar 50.000 euros provinents de fons reservats a canvi d'entregar el compte fals de Xavier Trias o informació falsa i comprometedora sobre la família Pujol a la policia patriòtica. Les revelacions sobre aquesta gent han sacsejat ja a França. Un dels canals de la televisió pública, France Trois, parlava ahir al seu web directament de greu escàndol polític. No en va, la polseguera que ha aixecat el cas va obligar a l'Elisi a anunciar ahir al matí que hauria una investigació interna per aclarir el que ha passat. I poques hores després, per no quedar-se enrere, la Generalitat també va fer un pas endavant. Fons de la Conselleria d'Exteriors han explicat al món a RAC1 que s'han posat en contacte amb el govern de França per demanar-li explicacions. Li han sol·licitat informació sobre el paper que Jean-Michel Pillon va jugar a la guerra bruta contra l'independentisme i també han requerit els detalls de la investigació que han obert les autoritats franceses. La Generalitat recorda que les converses amb altres països tenen sempre un caràcter reservat, però agraeix la predisposició i la interlocució de l'Elisi. Ara bé, també llança una seriosa advertència. Avisa en França que seguiran atentament l'evolució del cas durant els pròxims dies per si hi ha novetats. Com dèiem, aquest moviment del govern de Pere Aragonès ha arribat poques hores després que París anunciés que havia obert una investigació interna per determinar el grau d'implicació de Pillon en l'operació Catalunya. Fons de la Direcció General de Duanes i d'Impostos, que depèn del Ministeri d'Economia on treballa Pillon, han admès al món a RAC1 que es van assabentar de l'escàndol a través dels mitjans de comunicació i que ara en volen confirmar la veracitat de la informació. Té més dades la corresponsal de RAC1 a París, Laia Forés.
La investigació que ha obert la Direcció General de Duanes podria acabar amb una sanció per a Jean-Michel Pillon, però el cas podria acabar també a mans de la justícia francesa si es demostra que hi ha hagut delicte. Segons han explicat a RAC1 fons del govern francès, s'ha decidit obrir una investigació després de que el món a RAC1 i La Vanguardia destapessin el cas. L'executiu es va assabentar de l'actuació de Pillon, que hauria cobrat 50.000 euros per les filtracions falses a la policia patriòtica espanyola, precisament per la publicació a aquests dos mitjans de la informació que assenyala el director de l'oficina de duanes d'Occitània. Les mateixes fonts assenyalen que Jean-Michel Pillon va demanar la jubilació fa unes setmanes i des d'aleshores no va treballar, però encara és formalment director i ho serà fins que es nomeni un substitut el proper 1 de març.
Gràcies, Laia. El govern de França, mentrestant, s'ha vist obligat a investigar els fets després que diversos mitjans francesos, inclòs a la televisió pública, es fessin ressò d'aquesta notícia del món a RAC1 i de La Vanguardia. N'informa Marc Segués.
El primer mitjà gal que es va fer ressò de la notícia és la Depeche du Midi, el diari més llegit de Tolosa. El mitjà titula "Un espia francès al servei d'Espanya" i es pregunta: l'exdirector de duanes d'Occitània va perjudicar l'independentisme català? També apunta que han intentat contactar amb Pillon, però no se n'han sortit. El mitjà francès més contundent amb el cas ha estat la cadena pública France 3 Région, que titula "Escàndol polític, un director de duanes acusat de connivència amb la policia patriòtica a Espanya". L'Independent també ha fet eco de les novetats de RAC1 per partida doble, mentre dimarts titulava "Un alt funcionari de duanes de Tolosa implicat en una operació per desestabilitzar l'independentisme català", fa dues hores ha actualitzat la informació i ha publicat una peça titulant "La duana francesa investiga Pillon per estar implicat a l'operació contra els independentistes". I per acabar, el Mediapart titula "El cap de duanes francès sospitós de conspirar contra els separatistes catalans" i també recull el moviment del govern francès d'investigar el cas.
Però més enllà de les novetats sobre el ja tristament famós Jean-Michel Pillon, a les últimes hores el món ha recut també destapat un altre escàndol relacionat amb l'operació Catalunya. Aquest dimecres us explicàvem que la policia patriòtica va autoritzar un veí de Jordi Sánchez perquè l'espiés quan era president de l'ANC, de l'Assemblea Nacional Catalana, entre els anys 2015 i el 2017. La història és molt curiosa. L'estiu del 15, Jordi Sánchez es va mudar a un nou pis a Barcelona i, per casualitat, va resultar que el veí del davant era el germà d'un dels principals capitors de la policia patriòtica. Una dada que, qui va ser president de l'ANC, no va descobrir fins dimarts al vespre, abans d'ahir, quan RAC1 es va posar en contacte amb ell per explicar-li els resultats de la investigació. Ahir al matí en aquest programa, el món a RAC1, Jordi Sánchez admetia que estava en estat de xoc.
Tinc molt clar que els meus veïns amb aquests perfils i m'atreviria a dir credencials i inicials, només n'hi ha un i està i quadra perfectament i pots aleshores analitzar ara a pilota passada algunes actituds, curiositats, preguntes, ganes de fer coses, voluntat de fer aproximacions, de buscar informació.
Ara bé, Jordi Sánchez assegurava que el veí no es va sortir amb la seva perquè mai li va explicar res important.
Soc un home enormement discret, que ningú pateixi que, com es va demostrar, ni l'1 d'octubre, ni les urnes, ni determinades altres actuacions van estar en perill per informació que pogués sortir de la meva boca en comentaris o en converses, en aquest cas amb aquesta persona o amb altres.
Avui bona part dels diaris catalans es fan creus que els tentacles de les clavegueres de l'Estat arribessin fins al veí de l'expresident de l'Assemblea Nacional. Repassem quins diaris se'n fan ressò. Informa Anna Alfonso.
Doncs La Vanguardia, que destaca que la policia patriòtica va espiar l'expresident de l'ANC des del gener del 2015 fent servir un veí. Digitals com el Nacional, VilaWeb o el Nació també se'n fan ressò. El paper, el Punt Avui, ho explica en un breu i el diari Ara hi dedica mitja pàgina i en parla amb Jordi Sánchez, que explica que el veí va seguir mostrant interès en ell després de sortir de la presó. El diari també destaca una altra revelació important feta pel món RAC1, que França investiga Jean-Michel Pilló per filtrar informació falsa a la policia patriòtica. I mentrestant, la premsa de Madrid un dia més no diu res de les novetats de l'Operació Catalunya.
Vuit i 11 minuts, Madrid continua impermeable a les novetats sobre l'Operació Catalunya, com deia ara en Alfonso, la capital d'Espanya. Tot gira entorn de la llei d'amnistia, malgrat els escarafalls de la dreta i d'alguns magistrats, el govern d'Espanya la defensa cada dia de manera més desacomplexada. Ahir el ministre de Justícia, Félix Bolaños, va fer un pas més i va desvincular totalment el procés independentista de qualsevol causa per terrorisme. I per què ho diu ara? Doncs perquè dimarts el PSOE, Junts per Catalunya i Esquerra van tancar un acord per excloure de la llei d'amnistia només els delictes de terrorisme que vulnerin els drets humans. La dreta va córrer a posar el crit al cel i acusar la Moncloa d'insultar les víctimes del terrorisme. Però ahir Félix Bolaños va voler deixar ben clar que no s'arronsaran. D'aquesta manera, el ministre de Justícia no només planta cara a la dreta, sinó que desacredita qualsevol intent del jutge del cas Tsunami Democràtic, Manuel García Castellón, de relacionar el procés, com està fent, amb el terrorisme. Informa des de Madrid, Jordi Armenteras.
Sí, ho diuen en un context de defensa de la llei d'amnistia en un escenari molt concret davant la porta del Tribunal Suprem.
Seamos serios. ¿De verdad alguien cree que es comparable el proceso independentista con el terrorismo que sufrió España durante décadas? ¿De verdad alguien lo cree? Lo que todos entendemos por terrorismo, lo que España sufrió durante décadas de terrorismo, eso está fuera de la amnistía.
I amb això de fons, un diputat de Vox, Germán Terch, ahir va publicar a les xarxes un missatge on deia que ningú s'estranyi si tirotegen Bolaños com van fer amb Alejo Vidal Quadras. Bolaños el va acusar d'incitar el seu assassinat.
Les declaracions de Félix Bolaños han incendiat encara una mica més el clima polític de Madrid. La reacció més passada de voltes va arribar ahir al vespre a través de Twitter. L'eurodiputat de Vox, Germán Terch, va piular literalment: Dios no quiera que le vuelen la cara a tiros a Bolaños como a Vidal Quadras y tengamos que consultarle a él si ese terrorismo es bueno o malo. Aunque el terrorismo hoy no parece ser un peligro para sus mayores benefactores, encubridores y próximamente promotores que sin duda están en el gobierno de Sánchez. Hasta jamás lo valora como debe. Sembla pràcticament una amenaça i, de moment, ningú ha sortit a condemnar-ho. Però, de fet, les paraules ahir de Félix Bolaños coincideixen amb el que ja va apuntar el president del govern d'Espanya, Pedro Sánchez, fa un mes en una entrevista aquí al Món RAC1. Llavors, el president espanyol va desvincular completament el terrorisme del cas del Tsunami Democràtic.
Le diré, ¿no?, desde el punto de vista más político, es que este país, desgraciadamente, hemos sufrido dos tipos de terrorismo, ¿no? Hemos sufrido el terrorismo de ETA, hemos sufrido también el terrorismo yihadista. Barcelona también, desgraciadamente, sufrió ese desgarro y no creo que sean comparables. No creo que sean comparables.
Això deia Pedro Sánchez, la contundència de Pedro Sánchez o de Félix Bolaños contrasta amb les declaracions d'un baró del PSOE que s'ha convertit en una autèntica pedra a la sabata per a la direcció socialista. És el president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page, allò que en diuen el barón. Ahir va posar encara més llenya al foc a la guerra oberta que ja fa mesos manté amb l'actual direcció del PSOE, sobretot pels pactes amb els partits independentistes o nacionalistes. Page creu que sí, que hi va haver accions terroristes durant el procés i concretament en les protestes del Tsunami Democràtic.
Hay terrorismo bueno y terrorismo malo. El terrorismo es terrorismo. Terrorismo significa tener intención de generar terror. Y obviamente hubo mucha gente organizadamente en aquellos días en Barcelona, en Cataluña, que quiso generar terror social.
Algú pot pensar que també ell és terrorista, per tant. I el president de Castella-La Mancha no s'atura aquí, va anar més enllà i va criticar obertament la direcció del seu partit per haver desvinculat el procés del terrorisme. Emiliano García Page creu que la Moncloa està cada cop més a prop de quedar fora de la Constitució.
Estamos muy en el límite ya, en el extrarradio de la Constitución, ¿no? Estamos a punto de pisar la, digamos, la frontera constitucional, ¿no? Ese límite me gustaría que no se pase nunca.
El PSOE va decidir que ja en tenia prou, que hi ha cop de puny a la taula, i va confrontar Page directament sense embuts. Ferraz va sortir en tromba per desautoritzar-lo. El més contundent, el que s'ha convertit en el Doberman polític més important que té el socialisme. El ministre de Transports, Óscar Puente.
No, yo creo que quien está en el extrarradio del Partido Socialista Obrero Español es el señor Page desde hace bastante tiempo. Nosotros estamos en el centro de la Constitución.
Ximpum. El secretari de l'organització del PSOE, Santos Cerdán, també va respondre a Page a través del Twitter amb aquest missatge. Qualsevol terrorisme és dolent. El problema és, què és terrorisme? Crec que la majoria ho sabem i tu també ho hauries de saber. L'enrenou era tan bèstia que García Page va tornar a citar els mitjans al vespre per matisar les seves paraules. El problema és que, mica en mica, es van escalfant i al final, més que rectificar, el caldo encara va ser més gros.
El problema es Puigdemont, no es el PSOE. Puigdemont quiere que el PSOE se salga de su sitio. Yo prefiero tener un gobierno progresista a tener un gobierno conservador y de Vox. Eso lo tengo muy claro. Toda mi vida me la he pasado ganando al Partido Popular y a la derecha en las elecciones. El que gana a la derecha y la extrema derecha en este país no está en ningún extrarradio. Yo gano a las elecciones y a lo que me dedico. A ver si voy a tener que pedir disculpas por ganar las elecciones.
O sigui, ha començat molt suor i ha acabat cridant gairebé. Que García Page està cada dia més fora de joc dins del PSOE ho demostra també la fotografia que avui omple totes les portades dels diaris de Madrid. Totes. Si veu el president Manchec del PSOE al costat de tres barons del PP. L'andalús Juanma Moreno Bonilla, el valencià Carlos Mazón i el murcià Fernando López Miras. Es van trobar a la Fira de Madrid i tots tres van estar xerrant una bona estona demostrant complicitat desacomplexadament davant de les càmeres i els fotògrafs que els envoltaven. Vaja, semblava que buscaven precisament la fotografia, que la foto dels quatre aquest matí omplís les portades dels diaris. És més, la Junta d'Andalucía es va encarregar de distribuir també les imatges pels seus canals oficials. I atenció, perquè segons El Mundo, l'objectiu d'aquesta conversa era de debò. Us ho podeu imaginar, eh? Sobre què parlarien? Us ho podeu imaginar, eh? És per la competència. Per la competència de recull, eh? És, segons El Mundo, l'objectiu de la conversa era parlar de Catalunya. Tots quatre, segons El Mundo, es van conjurar per impedir que Catalunya continuï rebent beneficis fiscals. Continuï rebent beneficis fiscals. Continuï rebent beneficis fiscals. Mentre Emiliano García Page fa evidents les fractures que el debat sobre l'amnistia està provocant dins del PSOE, el PP continua alçant la veu. Pareu bé l'orella per escoltar la comparació que feia la diputada del PP, Ana Belén Vázquez.
Si los CDR se llamasen Hassan o pongamos otro nombre árabe, hoy estarían en la cárcel. Pero claro, tenían 8 apellidos vascos y eran amigos de Puigdemont y del señor Rufián. Entonces no están en la cárcel y ustedes los van a perdonar. Esa es la diferencia. Son unos racistas ustedes.
Podem tornar a escoltar, perquè això és gairebé el cuinetes del Fermí Puig el divendres passat que va fer escudella barrejada. Ho ha fotut tot aquesta dona. Aviam, tornem-hi.
Si los CDR se llamasen Hassan o pongamos otro nombre, árabe, hoy estarían en la cárcel. Pero claro, tenían 8 apellidos vascos y eran amigos de Puigdemont y del señor Rufián. Entonces no están en la cárcel y ustedes los van a perdonar. Esa es la diferencia. Son unos racistas ustedes.
Jesús. Això ho va dir ahir al Congrés dels Diputats, per tant, en seu parlamentari, per tant, tot això quedarà escrit al diari de sessions. Jesús. Mare de Déu. Per cert, mentre Madrid va ple d'aquest debat... És que encara no me'n sabria d'aquest tall de veu. Ai, Déu. Per cert, mentre Madrid dic que va ple d'aquest debat sobre la relació entre l'independentisme i el terrorisme, la llei d'amnistia va fent camí. En principi s'aprovarà dimarts que ve el Congrés i a finals d'abril ja podria entrar en vigor. El Mundo explica avui que una vegada es publiqui el BOE, el jutge del Tribunal Suprem que instrueix la causa del procés, Pablo Llarena, retirarà l'ordre de detenció internacional contra el president Puigdemont. Això obriria de bat a bat la porta al seu retorn i confirmaria el que l'advocat del president Gonzalo Boye deia la setmana passada aquí al Mundo RAC1, que Puigdemont podrà tornar quan la llei entri en vigor. Mentrestant, el govern d'Espanya està dilatant l'entrega dels documents classificats sobre l'espionatge a Pere Aragonès. El jutge que investiga la infecció en Pegasus del mòbil del president de la Generalitat denuncia que encara no ha rebut la informació completa que demana el govern espanyol. Són els documents secrets del CNI que la Moncloa va accedir a desclassificar. Segons llegim el periòdico i el diari Punt.es, el govern d'Espanya ha enviat al jutge l'acord de govern per desclassificar aquests documents, però no les tres resolucions judicials del Tribunal Suprem que van autoritzar la intervenció total de les comunicacions d'Aragonès. Ara el jutge les ha requerit al CNI. Tot plegat el que farà és allargar aquest procés. Recordem que demà està citada a declarar com imputada l'exdirectora del CNI, Paz Esteban. També demà Pablo Iglesias compareixerà a la comissió del Parlament que investiga l'espionatge en Pegasus a polítics independentistes. És el primer exministre de Pedro Sánchez que ha acceptat participar-hi i ho farà per videoconferència. En canvi, no hi assistiran els altres alts càrrecs del govern d'Espanya que també estaven citats. 8 i 21 minuts fa un moment sentien que Germán Terch mencionava Aleix Vidal Quadras per atacar el govern d'Espanya. Doncs bé, Vidal Quadras ha reaparegut públicament les últimes hores. Era la primera vegada que se'l veia i se'l sentia després que li disparessin a la cara fa 2 mesos i mig. Ha participat en un acte de la Fundació Ultracatòlica Neos titulat, té un títol, diguem uno molt escèptic, és això, molt tric, Sin frenos, el camino suicida hacia la autodeterminación. L'expresident del PP català i cofundador de Vox hi ha intervingut de manera telemàtica a través d'un vídeo gravat amb el qual ha agraït totes les mostres de suport que ha rebut. Vidal Quadras insisteix que l'atac que va rebre va ser directament un atemptat terrorista.
Lamentablemente, los efectos del ataque terrorista que sufrí no me permiten, por mis condiciones tanto físicas como anímicas, acompañaros presencialmente, pero no he querido desaprovechar esta ocasión para agradecer los innumerables mensajes de apoyo que he recibido.
Vidal Quadras també lamenta la situació en què es troba Espanya. Diu que està en risc de desaparició.
España atraviesa un momento muy difícil de su historia, donde la existencia misma de la nación está en peligro. Es por eso que el trabajo de tantas entidades civiles que se han movilizado en defensa de la cohesión nacional, de la democracia, de la libertad, del imperio de la ley, es tan esencial.
No s'ha referit de manera directa als pactes entre el PSOE i l'independentisme, però vaja, pel context de l'acte queda clar el sentit de les seves paraules. 23 minuts. En parlàvem al davantal a no augmentar les malalties de transmissió sexual entre el jovent. Catalunya és el territori de l'Estat on es diagnostiquen més casos de gonorrea i de clamídia i està molt per sobre de la mitjana d'Espanya. Són dues malalties causades per bacteris que, si no es diagnostiquen i es tracten a temps, poden acabar provocant problemes greus de salut. Tot això ho alerta un informe de la Xarxa Espanyola de Vigilància Epidemiològica. Ha llegit l'informe la Laia Framis.
Segons aquest informe, a Catalunya l'any 2022 es van diagnosticar 122 casos de gonorrea per cada 100.000 habitants. Això és més del doble que el País Basc, que és el segon territori de l'Estat amb més incidència. Les taxes més altes es donen en persones d'entre 20 i 34 anys i, sobretot, en homes. En canvi, la clamídia té més incidència en les dones i especialment les que tenen entre 20 i 24 anys. A Catalunya se'n van detectar 162 casos per cada 100.000 habitants, també molt per sobre de la mitjana espanyola. Els experts atribueixen aquest repunt al fet que els joves cada vegada fan servir menys el preservatiu i que només el tenen en ment com a mètode anticonceptiu i no com a mètode per evitar ITS. Això fa que no s'utilitzi quan les noies prenen la píndola o que hagi baixat el seu ús entre els que tenen relacions amb persones del mateix sexe. Entre d'altres, els especialistes en culpen a la pornografia, on els actors pràcticament mai porten preservatiu, i també a que s'ha perdut la por a les malalties de transmissió sexual i, sobretot, a la sida, que ha passat de ser una malaltia mortal, en la majoria de casos, per ser una malaltia crònica.
I avui el Tribunal Suprem estudiarà si és delicte practicar sexe i treure's el preservatiu sense el consentiment de la parella. Analitzarà un cas en què, precisament, la víctima es va infectar d'una ITS perquè el noi va decidir, d'amagat, no posar-se el preservatiu, Marc Poyato.
Avui arriba a la sala penal del Suprem el debat sobre l'stealthing, l'acció de treure's el preservatiu durant l'acte sexual sense el consentiment de la parella. Inicialment havia de ser un tribunal format per 5 magistrats qui estudiés el recurs presentat com és habitual, però la sala considera que és una qüestió amb prou transcendència, de la qual no hi ha jurisprudència anterior i, per tant, és important que reuneixi el ple en la seva totalitat. Els magistrats han d'estudiar si aquestes conductes es poden castigar com a delictes contra la llibertat sexual. El tema ha arribat al Suprem a través del cas d'un noi de Sevilla a qui la justícia va condemnar a 4 anys de presó per un delicte d'abús sexual. Segons la sentència, l'acusat va avisar la noia que tenia una ETS i ella va consentir el sexe, però només si era amb protecció, i li va donar un preservatiu. El noi va fer veure que se'l posava, però no ho va fer i la noia es va infectar. Avui el Suprem dirà si la noia és víctima d'una agressió sexual.
4 minuts i 2 quarts de 9, els esports, el Barça i el Girona, eliminats de la Copa del Rei després de perdre contra l'Atlètic de Bilbao i el Mallorca, respectivament. D'una banda, el Barça va perdre 2-4 Sant Mamés a la pròrroga i de l'altra el Girona va pagar les conseqüències de fer una pèssima primera part i va acabar perdent 3-2 a Son Mus. L'última dia d'adéu va ser el Barça, per aquella cosa del futbol, que un dimecres acaba el futbol passada la mitjanit, competició que organitza la Federació Espanyola de Futbol, que sembla que qualsevol decisió que pren no hi ha ni una que encerti, ni una. L'equip ha perdut 2 títols al Barça, en aquest cas 2 títols en 10 dies, però almenys ja hi va tenir estones de bon joc, sobretot a la primera part, contra un dels equips que en aquests moments està més en forma de la Lliga. Malgrat això, el Barça va tornar a encaixar només de començar, als 30 segons, una vegada més, però va reaccionar molt bé i va marxar per davant al descans amb un gol afortunat a Lewandowski i un golaç de Lamine Yamal al millor del partit. Ara bé, a la represa, els bascos van ser superiors, van forçar la pròrroga, tot i que s'ha de reconèixer que Lamine Yamal va tenir 2 ocasions claríssimes per aconseguir la victòria. Al temps extra, els germans Williams van sentenciar el Barça amb un gol d'Iñaki precedit d'una pífia de Sergi Roberto i un altre del seu germà Nico. El millor de tot, els joves. El Barça va jugar amb 3 menors d'edat junts per primera vegada a la història. A Bilbao. El nou Sant Mamés. A Bilbao. Héctor Fort, Pau Cubarsí i Lamine Yamal. Després s'hi va afegir Marc Guiu, que té 18 anys. El pitjor de tot, la lesió de Balde, que podria estar-se unes setmanes de baixa i es dubta per l'anar de vuitens de final de la Champions contra el Nàpols italià. Enviat especial de RAC1 a Bilbao, Marta Ramon.
Amb l'1-2 i 2 oportunitats molt clares que haurien pogut canviar el desenllaç, Lamine Yamal va ser el gran protagonista de l'atac blaugrana a Sant Mamés i màxim exponent d'una generació d'adolescents del planter que no tenen por de res. Que li diguin si no als estel·lars Héctor Fort i Cubarsí o a Marc Guiu, que va passar-li per davant el flamant fitxatge Vitor Roque al final de la pròrroga. Malgrat ser eliminat a mans de l'Atlètic Club, el Barça va caure amb el cap ben alt i Xavi va mostrar-se orgullós, especialment dels més joves.
Crec que avui Lamine fa un partidàs. Héctor Fort està especialment bé, i Cubarsí també amb molta personalitat. Per un cantó, orgull, i per l'altre, doncs, evidentment, decepcionat. No podem estar contents, però tinc un punt d'orgull avui important.
És el tercer cop en 5 anys que el Barça és eliminat a Sant Mamés a la Copa i és el segon títol que s'escapa en 10 dies després de la Supercopa d'Espanya a Riad. Xavi confia que el vestidor s'aixecarà a partir de victòries.
Per cert, que Xavi Hernández lamentava que no van tenir sort en el sorteig dels quarts de final.
El sentiment que tinc, per una part, és de decepció, sabent que el sorteig doncs, no vam tenir sort. A Sant Mamés, a partit únic, doncs, l'escenari és molt complicat. Per l'altra banda, doncs, sento orgull, perquè aquests jugadors ho estan fent molt bé, els joves, vull dir, eh? I hem competit, ho hem intentat, hem tingut el partit al final, i és una pena.
Escoltem ara el comentari que signa la periodista i col·laboradora del Món RQ, Gemma Soler.
Un Barça de parvulari va competir en un partit vibrant, però va acabar fent-se petit davant d'un Atlètic Club al qual el Xingurri Valverde ha convertit en un lleó ferotge. Un lleó que va comptar amb l'ajuda de l'empanada inicial de rigor. Gol en contra als 30 segons i vinga, a remar Ria de Nervión amunt. A diferència dels darrers partits, el Barça va sobreposar-se i lluitar fins al final d'una pròrroga agònica, però la vulnerabilitat en defensa i la falta d'encert els va condemnar. Res a retreure-li a Lamine Yamal, que va fallar-ne dues, sí, però amb 16 anys va ser el millor del partit. Iñaki Williams, desbocat, feia bona la bogeria de plantar-se de Costa d'Ivori a Sant Mamés i els calimotxos començaven a rodolar carrer Licenciado Poza avall. I ara què? Doncs la temporada per al Barça fa molta pujada i per a Xavi, més. Ha perdut una altra bala, la que més fàcilment li permetia tocar metall. Si no hi ha títol, Xavi no seguirà. Però encara li queden dues vides. Per tant, encara no és hora de disparar Xavi.
Gràcies, Gemma. Pel que fa al Girona, l'equip de Mitchell va estar irreconeixible a la primera part. Va encaixar 3 gols en un quart d'hora i no va ser de temps de reaccionar a la segona part. Stuani va retallar distàncies de penal a 20 minuts pel final. El Mallorca es va quedar amb un menys i Savinho va marcar el 3-2 al temps afegit, però Girona va fer salat. Enviat especial de RQ a Palma, Miquel Agut.
La segona derrota en 26 partits oficials va apartar el Girona de la Copa. El sostre a la competició continuaran sent els quarts de final perquè, entre d'altres coses, el Mallorca va superar els gironins a la primera part com cap altre rival ho ha fet fins ara aquesta temporada. Mitchell entonava el mea culpa.
He buscado tener tres medias puntas o tres jugadores por dentro junto con Miguel Cuatro y al final la espalda de Miguel Blin ahí nos han generado mucho peligro, entonces, bueno, una responsabilitat mia i crec que en aquesta primera part Mallorca ha sigut millor.
L'equip va volar ahir a la nit cap a Catalunya per preparar ja el partit de diumenge al camp del Celta a partir de les 2.
Escolta, ara el comentari que sobre aquest partit hi posa el director i presentador del Superesports de RAC1, Xavi Puig.
Que el gironisme avui estigui decebut, un pèl emprenyat, cap cot per l'eliminació als quarts de final de la Copa del Rei és una bona notícia. Vol dir que l'equip ha ofert durant la temporada sensacions i joc per pensar que les semifinals, per no anar encara més enllà, eren possibles. Un grau menys d'intensitat a la primera part i menys fluïdesa ofensiva que al llarg de la temporada. Són els dos grans elements per entendre l'eliminació. Tot just la segona derrota de la 23-24. Des del mes d'agost, els aficionats del Girona només han vist perdre 2 partits al seu equip. La mala llet és que un d'ells hagi estat definitiu, de sí o no, de caixa o faixa. Ara el Girona ja sap una cosa, que a la temporada li queden 17 partits. 17 per arribar a un somni que semblava impossible quan les platges eren plenes. 17 partits perquè soni l'himne de la Champions a la temporada que ve a Montilivi. Segurament, amb 2 derrotes d'aquí a finals de maig, la Champions serà una realitat. Amb la pilota de les estrelles al cercle central al setembre, poca gent recordarà el que va passar ahir a Son Moix.
Parlarem de tots dos partits a la tertúlia esportiva, avui amb Joan Maria Pou i amb Joan Jo Pallàs. Avui juga l'últim partit dels quarts de final, Atlètic de Madrid-Sevilla, a les 9. I atenció, perquè a la prèvia, el Cholo Simeone, l'entrenador de l'Atlètic de Madrid, va criticar i de quina manera que s'estigui investigant qui va filtrar els àudios del VAR del Real Madrid-Almeria al Gijantes en lloc de parlar dels errors arbitrals.
El VAR los mejora, pero al mismo tiempo los expone. Y nada, después nos ponemos a discutir si el audio está bien o el audio hay que, como es que dicen, filtrando. Cuando están filtrando, ¿sabes? Pero no importa qué es lo que filtra, sino lo que pasa. Pero se piensa que somos todos tontos, ¿viste? Eso es lo que da bronca.
¿El sancionarán? ¿El sancionarán? ¿Sancionarán el Cholo Simeone o no? I mentrestant, Real Madrid Televisió va a la seva i amb total impunitat. El Club Blanc continua amb la croada contra els àrbitres i ahir va emetre un reportatge repassant totes les suposades pífies que, segons ells, han perjudicat el Real Madrid aquesta temporada. És un reportatge que durava uns 5 minuts i aquest n'és un fragment.
Hemos tenido que esperar hasta 21 jornadas para que por fin, y por una vez, el VAR corrija las decisiones claramente erróneas del árbitro principal. Porque en las 20 jornadas anteriores, esa misma herramienta que dirige Carlos Clos Gómez cometió graves errores que nos han perjudicado. En casi cada jornada hemos visto errores del VAR que han perjudicado al Real Madrid esta temporada. En total, contamos hasta 16 errores. Pero para una vez que el VAR hace bien su trabajo, como en el Real Madrid-Almería, el conjunto madridista tiene que ver cómo intentan manchar su increíble remontada.
Per cert, avui llegim a diversos mitjans que el Real Madrid torna a ser el club que més diners ingressa. Segons el rànquing de la consultora Deloitte, el Real Madrid va tancar la temporada amb uns ingressos ordinaris de més de 830 milions per davant del Manchester City i el PSG. El Barça recupera posicions i és quart amb 800 milions. Més coses. A la Champions femenina, avui el Barça certificarà la primera posició del grup si no perd a casa el Johan Cruyff contra l'Eintracht de Frankfurt. El partit és a les 9, en directe a RAC+1. En tenis, Carlos Alcaraz no serà a les semis de l'Open d'Austràlia. Ahir va perdre en 4 sets contra l'alemany Alexander Zverev i se'n va amb les mans buides del primer gran slam de la temporada. I encara un últim apunt d'esports. Veure la Fórmula 1 des de Montmeló és el gran esdeveniment esportiu que més agrada als catalans. Concretament, 7 de cada 10 està a favor que Barcelona i Catalunya continuï acollint aquesta competició, la Fórmula 1. Ho assegura el nou baròmetre del CEO, que coincideix amb el debat sobre la continuïtat del circuit a Catalunya. Adrià Santasusagna.
El CEO pregunta pels diferents esdeveniments esportius que acull Catalunya i la Fórmula 1 és el més ben valorat. El 68% dels catalans el vol i coincideixen els votants de tots els partits. La Fórmula 1 és el que genera més consens i els que hi estan més interessats són els votants d'Esquerra, del PSC i de Junts per Catalunya. Per darrere de la Fórmula 1, els catalans també volen que continuï el circuit de MotoGP, la Copa Amèrica de Vela i que es facin etapes de la Vuelta Ciclista a Espanya. Aquestes dues competicions, per cert, només generen oposició dins dels votants de la CUP, que no volen ni en pintura que Catalunya les aculli.
Doncs podria haver-hi també el Mundial d'Atletisme i veure si també la Ryder Cup en algun moment. Però és que, a més de tot això, recordeu que hi ha la confirmació del nou circuit de Fórmula 1 a Madrid a partir del 2026. Ha generat alguns dubtes al voltant de la continuïtat de Montmeló al campionat. Ara bé, com ja us vam avançar al món arracú i com va assegurar ahir el conseller d'empresa Roger Torrent en aquest programa, les negociacions ja estan en marxa per renovar el contracte amb la Fórmula 1 més enllà del 2026. I el propi Roger Torrent va dir que era molt optimista. 36. Canviant de tema, Rosa Peral assegura que va posar les seves propietats a nom del pare perquè estava a punt de perdre la casa per no poder pagar la hipoteca. Va ser pocs dies abans que el Tribunal Suprem confirmés la sentència pel crim de la Guàrdia Urbana, que la condemnava a 25 anys de presó i a pagar una indemnització de gairebé 900.000 euros a la família de la víctima. Un jutjat de Tarragona ho investiga per un possible alçament de béns. Informa i té més dades Benet Iñigo.
La família de Pedro Rodríguez reclama a Peral i el seu pare el pagament de la indemnització. De moment la dona no ha pagat ni un euro i la va denunciar perquè, en lloc de vendre el que tenia i pagar-la, el que va fer és posar-ho tot a nom del seu pare. Era la meitat de la casa de Cubelles on vivia i on es va cometre el crim, i un cotxe. Els dos imputats van explicar ahir a la jutgessa que el motiu d'aquest canvi de nom, casualment just abans que la sentència fos ferma, era que Peral perdria els ingressos i ja no podria pagar la hipoteca. En canvi, el seu pare sí. Segons l'acusació, aquest argument no és vàlid perquè la casa estava embargada, però a més, la hipoteca que li resta per pagar puja 50.000 euros i la meitat de la casa que tenia Peral està valorada en més de 100.000. En tot cas, ahir cap dels advocats va poder explicar res de la declaració perquè la jutgessa els va advertir expressament que tot havia de quedar en aquella sala. De fet, aquesta declaració no es va gravar en vídeo per evitar que en un futur es filtrin les imatges de Peral, de nou, explicant-se com a imputada.
8:37, l'exdona de Josep Maria Mainat, Àngela Dobrovolski, torna a seure avui al banc dels acusats. Aquest cop acusada d'haver agredit el seu marit després d'una discussió l'any 2019. Això va ser un any abans que Dobrovolski suposadament intentés matar Mainat amb una sobredosi d'insulina, un judici que també té pendent. Pel cas de l'agressió, agressió amb un pot de melmelada, la fiscalia li demana una pena de 9 mesos de presó Poyato.
La fiscalia acusa Àngela Dobrovolski d'un delicte de lesions en l'àmbit familiar. Segons l'escrit d'acusació, durant una baralla li va llançar Josep Maria Mainat una capsa de fusta en què guardaven medicaments i el tamboret del piano. Després el va perseguir fins a la cuina, on el va agredir amb un pot de melmelada de vidre i el va ferir a la cara. El judici arrencarà a les 11 a la Ciutat de la Justícia i Dobrovolski podrà arribar pel seu propi peu, perquè actualment està en llibertat amb càrrecs. L'exdona de Mainat també té pendent un altre judici que es farà del 15 al 19 de juliol per intentar assassinar el seu marit injectant-li insulina mentre dormia. En aquest cas, la fiscalia li demana una pena de 16 anys de presó.
I el que ja ha quedat vist per sentència és el judici a dos paparazzis acusats de fer fotos robades a Mariló Montero, la periodista, fent topless. En la sessió d'ahir, tots dos van negar que hagin vulnerat la intimitat de la periodista. De fet, van assegurar que ells no van encarregar les fotos, sinó que els va enviar un freelance i ells només van fer d'intermediaris amb la revista Lectures, que no les va arribar a publicar mai. Mariló Montero els demana 6 anys de presó. Està convençuda que els acusats eren conscients que les imatges s'havien captat en una zona que era privada. Joel Penya.
Ara tot depèn de si la defensa ha pogut convèncer el jutge que els paparazzis Diego Arrabal i Gustavo González són els propietaris de les imatges, o si quan van intentar comerciar-hi sabien que estaven fetes en una zona privada del bungalou de Bora Bora on s'estava Montero. L'advocat de la periodista va dir que es veu clarament que es tracta d'una habitació.
Cuando uno mira esas fotografías y las mira como las miran los profesionales, como las miró el señor Pliego, como la tienen que mirar los acusados, se percata por su calidad que es evidente que se encuentra en una habitación. Detrás está la ropa colgada.
Mentre que l'advocat dels paparazzis va dir que no se sap ni qui va fer les fotografies.
El autorización de artificio técnico para escuchar, grabar, reproducir la imagen. Siempre para vulnerar la intimidad. Se tiene que dar tipo objetivo y el tipo subjetivo. No se da el tipo objetivo ni el tipo subjetivo. Com bien explicat, no se ha podido acreditar quién ha captado la foto.
I la Fiscalia manté la seva proposta d'absolució pels dos fotògrafs. Creu que no hi ha prou proves per demostrar ni l'autoria de les fotografies ni que els paparazzis actuessin sabent que eren en una zona privada.
A Balaguer, mentrestant, un incendi en una casa ha deixat dues persones ferides greus. Ha passat aquesta matinada cap a la una. Una de les ferides havia sortit de l'habitatge, mentre que l'altra era dins. A tots dos els han evacuat a l'hospital. De moment es desconeixen les causes del foc. I atenció, si heu de viatjar amb la línia R4 de Rodalies, perquè els trens no circulen entre Terrassa i Sabadell Sud en els dos sentits de la marxa. El motiu és que s'ha trobat un cos al voral de la via poc després de les 7 del matí. Els Mossos ho estan investigant des de Barcelona fins a Sabadell. Pràcticament no hi ha retards, però de Terrassa a Manresa sí que s'acumulen retards importants. I atenció, aquesta dada, 7 de cada 10 dones té por de patir una agressió durant la nit, ho assegura el nou baròmetre del CEO, que deixa clar que elles se senten molt més insegures a l'hora de caminar soles pel carrer quan és fosc, que no pas ells. De fet, la dada s'inverteix totalment en els homes. En aquest cas, 7 de cada 10 afirmen que no els fa cap por. Adrià Santasusagna.
La diferència és abismal. La gran majoria de dones afirmen estar atemorides de nit per ser víctimes d'un robatori, d'una agressió o d'una agressió sexual. Una sensació que no tenen els homes. En el cas d'un robatori o agressió, la por és la meitat que la que tenen les dones. I en el cas d'una agressió sexual, no arriba al 20% d'homes els que afirmen tenir por. Ho diu el CEO, que ens deixa altres titulars, com que els catalans prefereixen que es creïn centres per infants i adolescents que no pas centres de menors no acompanyats. De fet, no volen que aquests estiguin al costat de casa seva. També un de cada cinc catalans admet que ha estat víctima d'un frau a l'hora de fer compres per internet, i sobre la llengua, 6 de cada 10 dels catalanoparlants creu que la presència del català és un suficient a tot arreu, una por que no tenen els castellanoparlants. Només un de cada 4 creu que el català està en perill.
I la Fiscalia de Madrid investigarà els insults racistes a 4 de les nenes del Col·legi de Sant Ildefonso que van participar en l'últim sorteig de la Grossa de Nadal. El primer pas serà intentar identificar qui va escriure els insults a Twitter i també a la pàgina oficial de Ràdio Televisió Espanyola contra les 4 menors de 12 i 13 anys. La Fiscalia actua a petició de l'associació Afrofèmines, que va recollir tots els insults i els considera un clar delicte d'odi. I Repsol ha obert una investigació interna per una suposada estafa en les bombones de butà. Llegim avui a La Vanguardia que alguns repetidors de bombones aplicarien un sobrecost il·legal al preu regulat, que actualment és de poc menys de 16 euros. Tot plegat es va destapar arran d'una disputa a Mataró, on els veïns van reaccionar a aquest preu afegit. Sembla, però, que seria una pràctica generalitzada, no només a Catalunya, sinó també en el conjunt d'Espanya. En algunes zones de Barcelona és habitual pagar 22 euros per bombona i a Sitges pot arribar als 25. Aquesta presumpta estafa afecta especialment consumidors d'edat avançada i ja fa anys que es denuncia. Repsol ha demanat disculpes i assegura que emprendrà mesures legals en aquelles rutes on detecti aquestes pràctiques. I una molt bona notícia, AstraZeneca aterra a Barcelona. La farmacèutica instal·larà el seu centre de connexió europeu a l'edifici Estel de l'Avinguda Roma, a l'esquerra de l'Eixample, que és aquell edifici que està pràcticament abandonat, l'antic edifici de Telefònica. L'empresa ja havia anunciat que desembarcaria a la capital catalana. Encara no se sabia el lloc, finalment serà en aquest edifici, que és molt emblemàtic, és l'antiga seu de Telefònica. Aquest centre s'utilitzarà sobretot per investigar malalties cardiovasculars, renals, oncològiques, respiratòries, metabòliques i, evidentment, si parlem d'AstraZeneca, per elaboració de vacunes. Per cert, parlant de vacunes, el conseller de Salut, Manel Balcells, avisa que aquesta tardor han baixat molt les persones que han demanat punxar-se la vacuna contra la grip o contra la Covid. Ho ha explicat la mateixa setmana que el Departament de Salut ha alertat d'un augment de casos de grip entre els menors de 14 anys. Això podria indicar l'inici d'una segona onada de casos de la malaltia.
Hi ha hagut un cert relaxament de la vacunació. I això cal millorar-ho, perquè la vacunació és importantíssima, no? Per tant, com hem de millorar-ho? S'han enviat 2 milions SMS, segurament hem de fer alguna estratègia una mica més proactiva entre tots.
Ara per ara, la cobertura de la vacuna de la grip se situa per sota del 50% de la població, la xifra més baixa des de l'any 2019. I atenció al que explica avui La Vanguardia, 3 de cada 4 persones que creuen que són al·lèrgiques als antibiòtics o a la penicilina no ho són. És a dir, els han diagnosticat malament. Ho alerta un estudi de l'Hospital de Bellvitge amb uns 250 pacients de Catalunya. I encara sobre salut, el Parlament ha donat l'okay a poder signar el document de voluntats anticipades només davant d'un metge. És aquell escrit que permet assegurar que una persona rebrà les cures que realment vol en cas de tenir, per exemple, una malaltia incurable o, per exemple, una discapacitat. Ahir la Cambra Catalana va aprovar modificar la llei d'autonomia del pacient per reduir tota aquesta burocràcia. Laia Colomer.
Sí, fins ara el document de voluntats anticipades s'havia de fer al notari, per tant, pagant o bé davant d'un metge, però amb tres testimonis que avalessin la decisió del pacient. Ara aquests supòsits no desapareixen, sinó que se n'hi afegeix un de nou, que n'hi hagi prou amb només un professional sanitari per tramitar-ho i a poder ser el centre de salut de referència. Assumpta Escarp, del PSC, Àngeles Llibre, d'Esquerra, i Titona Illa, de Junts, defensen el canvi.
Que estem parlant d'un dret, no d'una obligació. Del dret a manifestar la nostra voluntat de manera lliure.
És fonamental garantir que aquest dret s'exerceixi amb totes les garanties legals d'accés i d'accés possibles.
El que es vol és que la paperassa, en un moment tan determinant com el final de la vida, no entorpeixi allò que lliurement una persona vol.
Ahir el canvi va tirar endavant amb la majoria de vots a favor i només les abstencions de Ciutadans i el PP entraran en vigor d'aquí un parell de mesos.
3:15, les reserves d'aigua als embassaments continuen caient. Han picat per culpa de la sequera i han passat per primer cop a la història de la barrera del 16% i estan a punt de travessar el llindar que suposaria decretar l'emergència. La Generalitat va preveure que això passaria al febrer, d'aquí a una setmana, però aquest escenari fins i tot es podria precipitar. El límit que marca el pla de sequera són unes reserves de 100 hectòmetres cúbics del sistema Ter Llobregat i a hores d'ara els pantans en sumen 101. Dit d'una altra manera, estem a només un hectòmetre cúbic de l'emergència.
Ibudol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Mònica Usar, bon dia.
Hola, bon dia.
No veus pluja enlloc, eh?
No veig pluja i, a més, pugen les temperatures. Per tant, tot el contrari del que necessitaríem ara, que necessitaríem neu per futures reserves d'aigua i també pluja, doncs, de moment, res de res. Aigua aquesta setmana no se n'espera i a principis de la que ve tampoc seran dies de sol, de bandes de núvols prims, de boires, que seran avui més tossudes cap a les comarques de Ponent i mantindran l'ambient una mica més fred al centre del dia, però, en canvi, la resta, màximes de 20 a 25 graus. Les més altes cap a punts del prelitoral, comarques interiors de Girona, cap a l'extrem sud del país. De fet, ahir es van arribar a batre alguns rècords per ser mes de gener i es van arribar als 23 graus a la Vall d'en Bas o 21, per exemple, a Montserrat. I els propers dies baixa una mica la temperatura, però tot i això continuarà l'ambient molt suau per l'època de l'any en què ens trobem, amb sol, bandes de núvols prims i amb aquestes boires que avui no es descarta que també es formin en punts de la costa.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
En aquests moments continuem aquí al Món a RAC1 parlant d'altres temes. Abans que arribi la tertúlia d'avui, amb Neus Tomàs, David Fernández, Concepció Baray, Pere Mas i amb l'ull de poll la Mònica Hernández. El dia que farem tertúlia esportiva, recordeu, amb en Pou i en Pallàs per parlar de les eliminacions del Barça i del Girona. Tot això encara ens queda temps per davant aquí al Món a RAC1, 8:47.
Hi ha qui es paralitza davant del canvi i qui sent un impuls imparable. En quin costat vols estar? Canviar és el que ens fa sentir. Cupra Formentor. Ara per 29.900 euros subjecte a finançament amb 5 anys de garantia i manteniment. També híbrid endollable. Més emocions a Cupra Official Ponés.
Maria, encara no tenim col·legi pel Bruno.
No et preocupis, Pep. Ja he demanat hora al col·legi dels fills de la Tere.
He vist que no fan les portes obertes com sempre. Et conviden a viure l'experiència Manyanet.
I descobrirem per què el Manyanet és una bona decisió pel Bruno. Viu l'experiència Manyanet i descobreix per què Manyanet és molt més que un col·legi. Visita educa.manyanet.org i apunta-t'hi.
Ens diem FIAC Assegurances. FIATC. 5 lletres que donen tranquil·litat perquè també cuiden de la teva salut. amb els millors metges i clíniques, totes les especialitats i una atenció excel·lent. I ara, si contractes la teva assegurança de salut, tens fins a 3 mesos gratis amb el servei de la Clínica Diagonal en exclusiva. Informa-te'n a fiat.cat.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt, els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
Carla, el viatge a Tòquio no hi va el director. T'interessa? 10 dies, reunions, sopars, karaoke, un spa. A la vida, l'important és saber aprofitar les oportunitats.
Hi ha cotxes que només passen una vegada, com el Citroën C3 des de 13.900 euros amb entrega immediata només aquesta vegada i només aquest mes. Citroën. Condicions a citroen.es.
RAC més 1.
Aquest dijous la Champions femenina juga a RAC més 1. A les 9, des de l'estadi Johan Cruyff, Barça-Eintracht de Frankfurt. Les blaugranes persegueixen el ple de victòries en l'últim partit a casa de la fase de grup. Viviu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat amb Laia Coll, Gerard Ballera i els comentaris de Soraya Chaui i Pere Aragai. Aquest dijous, el Barça-Eintracht de la Champions femenina juga a RAC més 1.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
10 minuts i les 9, el Departament d'Educació ha hagut d'assumir la gestió d'una escola de Sabadell, l'Andreu Castells, després que tota la direcció hagi agafat la baixa mèdica simultàniament. Ho han fet arran de les crítiques de les famílies del centre que es queixen del baixíssim nivell educatiu amb què en sortien els alumnes. Les últimes setmanes, fins i tot, s'hi havien abonat antics docents al centre que denunciaven la falta d'un projecte educatiu. Què ha passat, el del Martínez?
Les famílies de l'escola asseguren que els alumnes no surten preparats per l'ESO i es queixen del tracte de la direcció. Per això, ja feia temps que en demanaven la dimissió. La situació s'ha tensat tant que aquest dimecres la directora, la secretària i la cap d'estudis han agafat la baixa mèdica de forma simultània. De moment, qui han tomat el lideratge són membres de la inspecció educativa, que ja estan buscant qui es pot fer càrrec de la direcció de forma interina. Ho ha explicat la directora dels Serveis Territorials d'Educació al Vallès Occidental, Maite Fons.
Estan aquí físicament tot el dia, doncs, treballant i garantint i ajudant a l'equip de coordinadors, que entre ells tots han garantit, doncs, que les classes puguin continuar. Hi ha calma al centre i ara, paral·lelament, nosaltres estem treballant per mirar de trobar aquest nou equip directiu.
El departament però deixa clar que no han detectat que el centre tingui un rendiment educatiu per sota de la mitjana.
Encara en educació, avui Pedro Sánchez es reuneix amb el Consell Escolar de l'Estat per començar a concretar el paquet de mesures per reforçar les mates i la comprensió lectora que va anunciar aquest cap de setmana. Això mentre el Partit Popular també intenta portar la iniciativa en el debat educatiu. Ara Alberto Núñez Feijóo es compromet a impulsar una selectivitat conjunta a les comunitats autònomes on governi el PP. Des de Madrid, Arnau Mañé.
Exacte, el PP vol plantar cara a la Moncloa amb el seu poder territorial. Ara planteja que les proves d'accés a la universitat siguin idèntiques a tot l'Estat. Per això Feijóo es compromet a que a partir de l'any que ve, a les 11 comunitats on manen, la selectivitat serà els mateixos dies i amb els mateixos exàmens.
No tiene sentido tener 17 pruebas para acceder al mismo sistema universitario, con contenidos distintos y con niveles distintos, cuando de lo que se trata es que hay una igualdad de oportunidades para acceder a las facultades y a la universidad. A mismo esfuerzo, en el mismo país, mismas oportunidades.
De fet, Feijóo demana al govern espanyol que escolti la proposta del PP per estendre-la a tot l'Estat. Fons del Ministeri d'Educació, però, creuen que és una frivolitat i retreuen que els populars hagin tirat pel dret.
Com dèiem, les matemàtiques són precisament una de les assignatures que vol reforçar el govern d'Espanya dins d'aquest nou paquet de mesures. Avui llegim a La Vanguardia que diversos experts atribueixen el baix nivell de l'alumnat en la matèria a la poca formació dels mestres, sobretot a primària. Adverteixen que els joves arriben a les facultats d'educació amb un nivell molt baix i amb una mala relació amb les matemàtiques que arrosseguen durant tota la carrera. I parlant de mestres, la Generalitat ha anunciat que crearà una aplicació mòbil per agilitzar la substitució de professors quan estiguin de baixa. Això després que aquesta setmana RAC1 expliqués que a hores d'ara hi torna a haver mig miler de vacants que no estan cobertes al dalt.
Simo assegura que treballen per fer més atractiva la docència en aquelles especialitats que tenen millors sous a l'empresa privada que a les aules. Professions com informàtica, mecànica o sistemes electrotècnics. Una de les idees és que puguin compaginar la seva feina habitual amb fer algunes hores de professor. La consellera també va explicar que el curs vinent, el sistema d'avisos quan hi hagi vacants serà més eficaç.
I estem acabant el disseny d'una nova borsa 2.0 per millorar l'accés i l'autogestió. Una app des del mòbil
que permetrà gestionar-ho tot, no caldrà que es connectin al web, tindrem un prototip en dues setmanes, haurem de desenvolupar l'app, la part de disseny està feta i ara s'ha de desenvolupar.
Simó va explicar en la sessió de control al Parlament arran d'una pregunta del PSC. La consellera va confirmar que actualment la xifra de baixes que no estan cobertes és de 440.
Atenció al cas que denuncia un regidor de l'Ajuntament de Cava, a l'Alt Urgell. Resulta que el Ministeri de Seguretat Social ha retirat la pensió d'incapacitat permanent que cobrava aquest home perquè ara ingressa uns diners per desplaçar-se fins a l'Ajuntament a treballar. L'home cobrava una ajuda de 900 euros, la seva única font d'ingressos, però la Seguretat Social li ha retirat perquè és incompatible amb ingressar 290 euros al mes que l'Estat li paga per cobrir les despeses de desplaçament. Informa des de Lleida, Julen Andrés.
Es tracta del regidor amb dedicació parcial Miquel Dalmau. Pel seu càrrec té un ingrés de 290 euros que afirma que són exclusivament per la despesa del transport, ja que entre anada i tornada al consistori fa 20 quilòmetres. Segons la llei, no és compatible cobrar una pensió amb un càrrec públic amb ingressos. És per això que, sobre el paper, l'Estat li retira els 943 euros de pensió per una incapacitat. I no només això, també li reclamen el que ha guanyat des de l'agost, són més de 3.000 euros. De fet, la Seguretat Social primer li va reclamar l'import dels mesos d'agost, setembre i octubre. Llavors Dalmau va dimitir ja que no pot perdre la pensió. A novembre va tornar perquè afirma que deixar el càrrec va contra el seu dret a la participació activa al seu poble i vol lluitar per un canvi en la interpretació de la llei.
Els comerciants de les zones turístiques de Barcelona reclamen poder obrir cada diumenge. Defensen que els és molt rendible i posen xifres. Durant els 4 mesos festius en què van obrir l'any passat, entre el 15 de maig i el 15 de setembre, van facturar 503 milions d'euros. D'aquests, segons un estudi de Barcelona Oberta, la meitat, uns 230, provenen de compres que van fer els turistes. És a dir, aquells que no van expressament a comprar, sinó que passegen per la ciutat i que quan veuen les botigues obertes hi entren i acaben comprant alguna cosa. Per això l'entitat que engloba els comerços d'aquestes zones de la ciutat demana reunir-se amb l'Ajuntament de Barcelona i ampliar el calendari de festius oberts. Només un de cada 10 catalans percep la intel·ligència artificial com un perill. El 39%, en canvi, creu que aquesta tecnologia portarà beneficis i un 41% creu que no tindrà gaire impacte. Això, segons una enquesta de Samsung, que us avança aquesta hora a RAC1. El jovent d'entre 18 i 25 anys són els que més hi confien, Montse Martí.
Tot i que només un de cada 10 catalans tem la intel·ligència artificial, el 23% encara diu que no compraria un mòbil amb intel·ligència artificial integrada. Això sí, més de la meitat dels catalans considera que aquesta tecnologia serà tan important o més que l'arribada d'internet. Per edats, els més predisposats a fer servir la intel·ligència artificial són els joves que ronden els 25 anys, la generació Z. De fet, també més de la meitat dels preguntats en aquesta enquesta asseguren que ja la fan servir, sobretot a través dels assistents de veu. Als joves els interessa la intel·ligència artificial perquè els pugui ajudar a cuinar, els recomani pel·lis i sèries, i atenció, el 23% assegura que li agradaria que la intel·ligència artificial l'ajudés a escollir la roba que s'hauria de posar cada matí. Això sí, més de la meitat de la població, el 61%, assumeix que la intel·ligència artificial eliminarà llocs de treball. L'enquesta l'ha fet Samsung, que òbviament ha preguntat sobre l'interès que tenen els espanyols en tenir aquesta tecnologia al mòbil. El 57% dels catalans diu que els agradaria que amb la intel·ligència artificial al mòbil pugui convertir-se en un intèrpret en converses amb altres idiomes.
El periodista guanyador d'un Premi Ondas i escriptor Roberto Sánchez torna a les llibreries amb Línies cruzades, un llibre sobre el procés independentista i els efectes que ha tingut a les llars i a les famílies. Roberto Sánchez ho explica a través de la història de dues famílies que estan enfrontades per les seves idees polítiques. A la presentació d'ahir hi era la Jana Vera.
Roberto Sánchez s'inspira en una experiència personal per construir la història de Ricardo Santos, un reconegut escriptor i periodista que torna a Barcelona després d'estar anys exiliat per voler fugir de l'independentisme. Sánchez també parla del paper dels mitjans de comunicació amb el procés i ha explicat a RAC1 que n'hi ha alguns que han creat una determinada imatge de les persones per afavorir els seus propis interessos.
Sí que he visto cómo a periodistas, a escritores se nos ha etiquetado, independientemente de lo que pensáramos, en según qué círculo nos moviéramos, de una manera o de otra, y siempre en el bando contrario de lo que prevalecía, ¿no? Es decir, en Madrid somos unos butiflés porque estamos allí y tal, y aquí en Barcelona, si no estamos de acuerdo con el pack completo del independentismo, entonces somos unos traidores o a veces somos unos fachas, diciendo y pensando exactamente lo mismo, ya digo, incluso a veces sin decirlo.
L'escriptor va presentar el llibre ahir a la tarda a Barcelona acompanyat de la periodista Gemma Nierga.
Minut i mig i a les 9, avui arriba a Netflix una de les sèries més comentades de les últimes setmanes. Es titula Griselda.
For the last three years, Griselda Blanco has owned Miami.
La protagonitza Sofia Vergara, coneguda pel seu paper a Modern Family, i explica la història d'una de les narcotraficants més sanguinàries dels anys 80, Griselda Blanco. Ja l'ha vist el crític de sèries del món RQ, Pere Solà-Ginferrer.
Quan Griselda Blanco es va posar a vendre cocaïna als anys 70, el narcotràfic era un club d'homes, però ella hi va saber deixar una bona empremta. Gràcies a Griselda, per exemple, es van tornar habituals els assassinats a trets des de vehicles en els carrers de Miami. O sigui, que era una joia. I ara Sofia Vergara la vol fer servir perquè oblidem que era aquella colombiana tan simpàtica de Modern Family. S'ha de ser agosarada, de fet, per produir una sèrie que bàsicament pinta a una narcotraficant com una heroïna contra el patriarcat. És la Barbie de la cocaïna. Més enllà d'aquesta lectura i de la utilització de la causa feminista, Griselda és una minissèrie convencional i bastant lletja dels creadors de Narcos. Però té ritme. Sofia Vergara transmet molt bé perquè és una estrella, o sigui, té presència, i s'emet a Netflix. I amb això, avui en dia, ja n'hi ha prou per entendre que tothom se la cruspirà aquest cap de setmana i sense queixar-se. Perquè al cap i a la fi, després de coses com Berlín o Enganyos, com a mínim Griselda és potable.
Gràcies, Pere. I Netflix anuncia una documentació.